Islàndia, un cuiner. Un cuiner que té dues estrelles Michelin, però que no ha vingut a parlar de cuina. Un cuiner que ens ha regalat una conversa sincera, impactant i lúcida sobre la seva relació amb les drogues. Molts de vosaltres el coneixereu. Es diu Raül Balam Ruscalleda i és el xef del restaurant Moments a l'Hotel Mandarín Oriental de Barcelona. Té 44 anys, però ell explica que en té 7, perquè va tornar a néixer el 5 de març de 2013, el dia que va ingressar en un centre de rehabilitació i va deixar l'alcohol, la cocaïna i les substàncies a què era addicte. El Raül no se n'amaga, té ganes de parlar-ne per si pot ajudar algú. Algú que ara estigui en una situació com la que va estar ell fa uns anys. Ho fa avui en aquesta conversa i també en un documental sobre la família Ruscalleda que es diu Camí Lliure i que aviat es podrà veure. Poques vegades haureu sentit algú que expliqui tan gràficament què són i com et deixen les drogues. Hola, Raül.
Hola, Albert.
Escolta'm. Tu t'has decidit, des de fa un temps, a parlar obertament dels problemes que has tingut amb les drogues. Això, per què?
Mira, jo... És que tot comença quan jo ingresso el 5 de març del 2013, ingresso voluntàriament, i ara faig l'acció de com si estigués lligat amb les mans, ingresso en un centre de desintoxicació, no?, per tractar-me de les drogues. Clar, jo ingresso en allà pensant que jo era un bala perduda i una mala persona. I allà, des del minut 1, em diuen que tinc una enfermedad, que tinc una enfermedad que no és curable, perquè jo no em curaré mai de l'addicció, però sí que la puc adormir, aquesta enfermedad, i puc viure i puc tindre una vida molt plena. Clar, jo en aquell moment no em crec res, i passa un temps fins que jo, doncs, toco de peus a terra i veig la realitat, no? Però sí que vaig tindre molt clar, veient els meus canvis i el meu entorn, sobretot, clar, jo vaig ingressa un individu amb un problema d'addicció molt bèstia, però, és clar, no només ingressa aquest individu, ingressa amb una motxilla a l'esquena de problemes a causa d'aquesta enfermedad. I jo veig que tot allò es comença a posar bé i que tinc una vida feliç, que sóc una persona feliç, que aquella vergonya que tenia jo abans d'addicte, en aquests moments no la tinc. I vaig pensar, doncs, dient-se que una persona, diguem, entre cometes, una mica públic.
I tant.
I dic, jo crec que em toca, no em toca explicar que això és una enfermedad i tratar-ho com una enfermedad, no ficar el nom de lo que és. Perquè és una enfermedad que la gent no en parla. I tothom coneix algú, té un familiar, té algun amic, té l'amic d'un amic que beu de més, que es perd a les nits. I això està a molts llocs ho tenim, està molt dintre de la nostra societat. I per això jo crec que cada persona ve a aquest món amb un... saps? Amb una missió, no? I jo crec que en tinc unes quantes de missió i una és aquesta, explicar i normalitzar una enfermedad de drogodependència.
En el teu cas, Raül, tot comença amb l'alcohol?
Sí, bueno, tota enfermedad de... Clar, tots comencem igual, o sigui, tot comença amb la primera ingesta. Mira, si jo no hagués pres mai ni una gota d'alcohol, jo hagués sigut addicte igual, però no, la meva malaltia no s'hagués despertat. No s'hauria manifestat. Hauria sigut una malaltia adormida, sí que hagués tingut accions d'addicte, com jo era d'aquests que obria una bolsa de patates i fins que no s'acabava no puc parar de menjar patates. O sigui, hagués tingut accions d'aquestes, però hagués tingut una vida normal, entre cometes. L'alcohol, sí que quan comences a tindre el teu primer consum d'alcohol, sí que comença com normal, amb una festa de poble, potser amb una taula de celebració, que els teus pares et donen una copeta i no agafes una borratxera aquell primer dia. La cosa va a més. Llavors sí que quan entren les drogues dures, allò allò es dispara, es dispara. Mira, jo, si no hagués tingut contacte amb altres substàncies, només amb l'alcohol, hagués tingut una enfermedad adormida, sí que hagués sigut en Raúl, hagués sigut el borratxito, el més divertit de la festa, i hagués acabat, hagués arribat a l'ingrés, perquè sempre al final és arribar amb un ingrés, doncs potser als 70 o als 75 anys amb una cirrosis descomunal. Mira, he de donar les gràcies a les drogues dures perquè van agilitzar aquest procés i vaig poder arribar a un centre de drogodependència als 36 anys.
Has pensat moltes vegades, Raül, quina influència ha tingut la teva feina? Ho dic perquè en el documental ho expliques, no? Que a vegades acabaves de servir al restaurant, acabaves de fer el servei, si havia anat bé, consumies drogues... Però si havia anat malament, també consumies drogues. Llavors, aquesta frase que es diu de que treballem per viure, no sé si tu treballaves per consumir o consumies per treballar, quina relació tenies? O hi veus que tenia una feina tan estressant com la teva amb aquest pas d'anar de l'alcohol a les drogues?
Mira, si jo hagués sigut periodista,
sí.
em hagués passat el mateix.
Sí, sí.
Justament el mateix.
Per què? Per què poses aquest exemple de periodista comparat amb cuiner?
No, perquè estic parlant amb tu, però o hagués sigut caixera del Mercadona, per dir-ho d'una manera. Hagués passat el mateix.
Va, no té res a veure amb la feina.
Gens a veure amb la feina. Uh-huh. No té gens a veure ni amb la feina ni amb l'entorn familiar. Clar, moltes vegades la droga, una persona drogadicta, dius, home, esclar, és que ha nascut potser en el pitjor barri de la ciutat, la seva família és una família molt desequilibrada, el pagaven de petit, el seu pare va marxar, la seva mare va... Sí, clar, sí. Dic, home, esclar, és normal que hagin tret les drogues. No. No és una enfermedad que entengui d'estatus social. En allà, dic, mira, inclús... És una... L'enfermedad de la drogodependència no entén de substàncies. O sigui, no entén... No li importa si tu... prens cocaïna, prens alcohol, o prens
benzodiazepines, no? Sí.
Això. No entén d'això. L'enfermetat d'addicció el que vol és col·locar-se. És igual al mitjà, és el que busca. El que passa que llavors sí que se li diuen drogues estrella. Jo, mira, perquè em vaig trobar que era cuiner, i ho vaig veure d'aquesta manera, però si jo hagués sigut advocat, hagués sigut... no sé què dir-te, escombriaire, hagués sigut peluquer, o hagués sigut, jo què sé, 10.000 coses, em hagués passat el mateix. La meva família es hagués trobat amb el mateix cas. No entén d'estatus.
Clar, la cosa era greu, va arribar a un punt molt greu, fins al punt que tu ara dius que has nascut dues vegades, no? Un al juliol, que és quan fas els anys, no? I l'altre el 5 de març del 2013, que és el dia que vas ingressar, però que cada any ho celebres. De quina manera ho celebres cada any quan arriba el 5 de març?
Pues mira, jo ho celebro... Mira, el juliol ja no el celebro perquè no és... Com són les coses, eh? No és una data que em faci il·lusió. Sí que m'agrada perquè és el dia del meu cumpleaños i sí, m'agrada, però trobo més important l'altre, no? I ho celebro, doncs, convidant a la família a dinar. O sigui, el que són els meus, o sigui, els pares, la meva germana, el meu cunyat, les nenes i l'àvia, i me'ls emporto a dinar. Aquest any, malauradament, per al confinament, ja no vam poder fer-ho, perquè ho teníem que fer les setmanes després i és quan ens van confinar, però ho celebro en família. I és una cosa que és... ho celebro amb els meus i llavors em faig, des de que vaig complir 5 anys, em faig un senyal a la pell. Em marco la pell, sembla una mica un tatuatge de presidiari, perquè són aquestes ratlletes que cada 4 tatges perquè comptes 5, i cada any... Bueno, sí, és...
I on ho tens? T'ho puc demanar, Raül, on?
A les costelles, al cantó de les costelles, al cantó del cor. Mm. Allà em vaig fent aquesta marca cada any. Me la faig i és un tatuatge que creixerà fins al dia que em mori. I és un tatuatge que jo me'l veig quan surto de la dutxa. És petitó, són palets. Clar, el dia que faci 40 anys que no em prenc, doncs tindré 40 palets. Però són les marques que... És una marca que m'agrada molt tenir-la present, no? M'agrada molt recordar que sóc addicte per no tornar a per no tornar a la foscor, per dir-ho d'una manera.
El consum de drogues també moltes vegades té un glamour totalment fals, no? Moltes vegades l'associem a la festa, no l'associem al més divertit de la festa, el que allarga fins a última hora, hòstia, el Raül, que divertit que és, no sé què.
I potser
comença així, però llavors la imatge, qui sap si com m'he d'imaginar, diguem, com m'acabaves tu, era consumint sol a casa a qualsevol hora, diguem, no? Amb aquella tristor absoluta.
Sí, era aquesta... Era, sí, dic, era... I era, si tu ho has descrit perfectament, era com el glamour, no? Era com... Però era tot tan fals, perquè jo crec que és la imatge que tenia dintre el cervell meu, però jo crec que des de fora se'm veia totalment diferent. Però al final, sí, al final és acabar sol a casa i no entendre l'endemà com poden haver tantes llaunes de cervesa a la brossa i quantes restos per tota la casa, no? Acabes sol, brut, i amb unes paranoies horroroses de si em vigilen, em sento algú entra per la porta, m'estan espiant, aquest soroll que fan el del cantó, bueno, acabes molt malament, tocant un fons molt fons, o sigui, veure't, jo tingui imatges meves, fotos que són bones tenir-les presents per no tornar mai més, totalment que em deixen al terra com a persona, saps? És com dir, ostres, Raül, fins on et va portar això, no?
Hi ha un dia que dius, prou, necessito ajuda, perquè, clar, m'imagino que també el que passa amb la droga és que et vas aïllant i vas tallant vincles amb tothom, perquè no vols que et vegin segons com, vol dir que no hi ha parella, vol dir que els amics com més lluny millor, segons a quins moments, i la família igual, no?
Mira, jo sí que vaig tenir... Jo tenia parella en aquell moment. La meva parella estava fart de les meves accions i de com anaven les coses, i va decidir, diu, jo ja no t'aguanto més, i em va fer un intent de deixar, per dir-ho d'una manera. I jo en aquell moment, doncs, vaig tindre un moment de llum i vaig dir, ostres, mira, busca't un lloc, sense que se n'enteri ningú, busca't un lloc a Barcelona per tratar-te això, no? Perquè et curin, perquè jo feia molts anys que jo sabia que tenia un problema, però és que moltíssims. Jo era d'aquestes persones que deia, va, aquesta setmana no, Raül? Aquesta setmana no, aquesta setmana no. I això ho deia el dilluns, i el dimarts a la nit ja, com que no ho havia fet el dilluns, doncs vinga, va, em mereixo un premi, no? Fixa't l'engany on t'anava. Sí que em vaig intentar buscar com un psicòleg a Barcelona, això, buscant per internet, per tratar-me d'això. Jo crec que és el primer cop que parlo jo de droga amb una altra persona dient tinguent un problema, però vaig trobar un lloc totalment equivocat, no? Anaven a buscar quin era el problema perquè jo em comencés a drogar. I em van començar a demanar, porta una foto de quan eres petit, explica'm qui era aquest Raül, hem d'anar a la felicitat d'aquest Raül, perquè, és clar, jo parlava... Clar, és un engany molt fort que té la gent, no? La gent es pensa que beu o es droga perquè té problemes amb la família, amb la feina, i jo és amb el que vaig ingressar. Jo vaig ingressar amb tots aquests problemes, no? I sí que jo també enganyava en aquella psicòloga, l'enganyava com volia. No, avui no. No, avui no he pres res, però m'ho havia pres tot. O em deia, mira, no prenguis això, però si vols et pots fer un porro per relaxar-te, i així estàs. I allà no hi vaig tornar mai més. Sí que vaig tindre la gran sort que un dia el meu pare, que és molt llest, em va ficar un espia a casa perquè m'ajudés, i és la meva germana, me la va ficar d'espia. A la Mercè. A la Mercè me la van ficar d'espia, dic, home, perquè jo vaig plegar de la feina perquè tenia depressió i aquestes coses. I bueno, la Mercè venia cada dia, m'ajudava, em recollia una mica a la casa, i sí, un dia va venir a casa, va veure el percal, i se'n van anar els pares, i va dir, a en Raül ja se li han anat de les mans. O sigui, en Raül ja no té fi, o sigui, ja no és en Raül. I me'ls vaig trobar, un dia sortint de la dutxa, et pujarem a parlar amb tu, i els hi donava llargues, i un dia sortint de la dutxa me'ls vaig trobar tots tres sentats al menjador de casa meva, Els tots tres, en allà els tres jutges, em van mirar i la meva mare em va dir què hem de fer. I jo, sense dir res, vaig mirar el que vulgueu. I em van portar al metge de capçalera de Sant Pol. I ens van sentar, o sigui, vam anar tots quatre al metge i la mare va dir, mira, teniu un problema, en Raül pren drogues. I el metge va dir, ostres, això és molt sèrio. I diu, què hem de fer? Diu, l'únic que podeu fer és ingressar-lo. És l'única solució que té. Va obrir internet, va dir, mira, aquest centre em diuen que està molt bé. I allò era un 5 de març, o sigui, tot allò va passar un 5 de març i al migdia tarda ja estava ingressat.
O sigui, aquell, el mateix dia que et trobes els tres jutges, diguem, els pares i la germana. A la mateixa nit ja dorms en un centre.
Sí, a la tarda ja estava ingressat, ja estava ficat a dintre.
Clar, clar, que hi ha una cosa, el documental, que jo crec que és molt reveladora de la personalitat de la teva mare, de la Carme Ruscalleda, però també de moltes vegades com ens ho agafem les famílies, això, no? Els que no coneixem el problema de veritat, que és que la teva mare es pensava que això, en 10 o 12 dies, dues setmanes de tot estirar, estaria arreglat, no?
Sí, però és que això ens ho pensàvem tots i és que és un procés molt llarg, és que la gent no és conscient de lo que és fer un... Mira, deixar les drogues és molt fàcil, Albert, és superfàcil, perquè jo vaig ingressar i em van dir, no, et fumaràs un porro per tranquil·litzar-te, em van dir, no, tu ja està, s'ha acabat, fora, tu tens una enfermedat i això ho tractarem. Allà ja vaig deixar les drogues. El problema o lo més fort és canviar d'hàbits. Clar, tot el meu entorn estava girat amb la droga. Tots els meus actes, tot, absolutament tot.
Què vols dir, tots els teus actes, per exemple?
Clar, jo els meus actes, tot era... Ostres, és com dir... Tota la meva vida girava en tot de la droga. Tot m'ho recordava, tot m'ho podia... De com comences a tractar la família, comences a tratar la parella, com et comences a tractar tu, de com has de començar a fer les coses, de ficar ordre a la teva vida. Jo vivia en un caos. Si tu haguessis entrat a casa meva aquell 5 de març, hòstia, casa meva era un caos, era una lleonera. És que allà semblava, qui sap el que havia passat per allà, i era l'acte d'una persona. Avui en dia entres a casa meva, segueix, mira, en Raül és el seu... Jo crec que a casa meva reflexa el meu cap, no?, que és una mica...
El teu pare diu que ets una altra persona, ara, eh?
Sí, sóc... Però dic, tinc un ordre de vida. Clar, pensa que jo vaig tindre que aprendre fins i tot a cuinar, a tornar a cuinar, a l'acció de cuinar. Jo, quan cuinava a casa meva, jo cuinava amb el gotet al cantó o amb la llauneta al cantó, sempre. Tu saps el que vaig arribar, el que em va costar deixar de trobar en falta aquell got o aquella llauna? Jo era d'aquests que... Jo anava a sopar, anar al restaurant, saps? L'acte d'anar a un restaurant. Jo he començat a disfrutar, a menjar, i mira que és molt greu, el que et diré ara, en Raül Balam, dos estrelles Michelin. Jo he començat a disfrutar del menjar ara fa 5 anys. Que he començat a disfrutar, que vaig a un restaurant i disfruto del menjar i tot. Jo abans anar a un restaurant era la meva vista inconscientment clavada a l'ampolla a veure com està de... Vale, anem per la meitat i en queda més de la meitat. Vale, tot va bé. Ui, està més buida que plena. Doncs apa, bevem ràpid perquè així en demanarem un altre. Tu saps el que era el... Era, dic, jo sortia a ballar, jo no podia sortir a ballar o a disfrutar si no era perquè hi havia substàncies pel mig. Si és que no, jo no sortia. Jo anar a la tele, jo me'n recordo un cop vaig anar a fer un concurs a la televisió i jo vaig tindre que veure d'una màquina que hi havia TV3 d'allà on es vaig tindre que comprar una cervesa per autoenganyar-me de la valentia. Tota la meva vida, les 24 hores del dia, estaven destinades al consum, conscient o inconscientment. És que és molt heavy, clar, és que has de canviar els hàbits de 24 hores del dia, 365 dies a l'any.
Hòstia, Raül Balam, t'agraeixo moltíssim la conversa que estem tenint, perquè jo crec que hi ha molta gent que et pot estar escoltant i que està en una fase, diguem, encara està en la fase glamurosa de tot plegat, no?
Sí, bueno, la fase... Mira, sí que s'ingressa quan es toca a fondo. O sigui, tu ara en aquestes persones... A mi m'arriben a arribar en el moment de la fase glamurosa, per dir-ho d'una manera, i em dir, mira, Raül, tu tens un problema, això ho has de deixar i tot. I hagués dit, mira, jo és que jo prenc la droga de l'elite i això a mi no em passarà. Mira, tot té el seu procés i jo vaig...
La droga de l'elite, què vols dir, la cocaïna?
Sí, la cocaïna, bueno, sí, que ho sembla, però que al final és que no, jo crec que no et fiquen ni... No deu haver-hi ni cocaïna allà dintre, et deuen donar, jo crec que ja està, ja deu haver aterrates. És que jo a vegades penso, hòstia, Raül, el que has degut prendre, no ho vulguis pensar, perquè no és mort, perquè nostre senyor no, perquè nostre senyor no ha volgut. Esclar, dic que quan et sents en aquell moment que et sents Déu, no hi ha res a fer, no? Has d'esperar per ingressar a tocar fons i veure quin és el teu fons.
Clar, no? I tot això portant un 2 estrelles Michelin.
Sí, bueno, jo crec que tinc la sort... Bueno, la mare diu que tinc un àngel de la guarda que m'acompanya i que sempre em fa sortir, o sigui, que em protegeix, no? Però, mira, jo crec que tinc la sort de tindre tot el coixí que tenia, no? Que tenia un molt bon equip i que tot anava molt bé. Sí que val a dir que la novetat del principi, quan jo entro a Barcelona i començo a treballar el mandarin i
el 2009, això, no? És això?
Sí, tot baixa, el consum baixa moltíssim, perquè, és clar, era la novetat, era... Mira, en aquell moment la droga va... La feina va substituir...
Tenies una altra addicció, no? Diguem.
Sí, havia una altra addicció que m'omplia, per dir-ho d'una manera, però que allò es va acabar. Allò es va acabar de seguida i vaig ingressar quan la cosa ja estava molt, molt, molt malament.
Perquè quan tu parles d'aquesta malaltia que tens tu, com te l'han descrit?
És una malaltia mental, és una malaltia del cervell. La OMS ho contempla així. Els meus, o sigui, jo tinc l'hipotàlam, el tinc cascat, i els meus transmissors de plaer no connecten. Al no connectar, per exemple, dic, una persona normal, que no té aquest problema com tinc jo, pot veure, però arriba un moment que els transmissors del plaer connecten i et diuen, ja en tenim prou, ja hem connectat. I en aquell moment diu aquella persona, no, jo ja no en vull més. A mi no em connecten aquests transmissors. I el no connectar, doncs mai en tinc prou. I sempre en vull més, sempre en vull més, sempre en vull més, sempre en vull més.
Per tant, d'aquí el que dius, perdona, d'aquí el que dius això, que és una malaltia crònica. I amb el teu estat actual, el 2020, 7 anys després d'haver ingressat en aquell centre, és que tu continues tenint una personalitat addictiva, diguem-ho, ets un addicte, però que no consumeixes res.
Clar, jo seguiré, mira, jo saps quin dia em curaré o acabaré de dirà, mira, en Raül s'ha curat, el dia que em mori, jo m'enterri, si no he consumit, diran, que espero que sigui d'aquí molt de temps, diran, ostres, mira, en Raül s'ha curat, però l'enfermetat hi serà. Això és com el celíac, una persona que és celíaca, és que és el mateix, una persona que és celíaca... Si consumeix farina, té cagarrines, i se va per les patilles, per dir-ho d'una manera, doncs amb el que passa que, esclar, amb l'addicció, si ara jo consumís, el que passa, les meves cagarrines serien molt més greus, però el celíac no es curarà mai del celíac, sempre serà un celíac. Tota la vida ja ha d'aprendre a conviure amb això. Mentre no tingui contacte amb les farines, tot anirà bé. Jo, mentre no tingui contactes amb les substàncies psicoactives, tot anirà bé. Hi ha maneres de fer-ho. O sigui, jo segueixo doncs, estant en contacte amb el meu grup de teràpia. Jo tinc els meus veterans, quan tinc una cosa, un mal dia, perquè jo tinc mals dies també, doncs ho comento, ho agafo. Mira, avui no estic fi, què et passa? Doncs mira, avui em passa això. Hi ha dies que veus més l'alcohol d'altres dies.
Clar, és que a més estàs, diguem, clar, estàs al restaurant, estàs a, en aquest cas ara estàs a Calella, al Drac, no?, en el restaurant de l'Hotel Sant Jordi, quan es pugui tornar a obrir, tornaràs al Moments, vull dir que tens una feina que l'alcohol hi està molt lligada.
Però dic, hi ha dies que ni em molesta que ni el veig, hi ha dies que sí que el veig. El dia que el veig, doncs truco normalment, parlo amb l'Eli, que és una companya de tractament, que portem al mateix temps, i dic, ostres, Eli, mira, avui veig l'alcohol. Bueno, va, i diu, busquem el motiu, a veure què passa, tens algú que preocupa, algú no preocupa, i doncs potser hi ha un dia que no em preocupa res, però veig l'alcohol, i diu, doncs mira, això demostra que ets addicte, i punto en boca. Vinga, va, segueix fent el que has de fer. Hi ha dies doncs, que hi ha coses que et preocupen més. Ara aquests dies que estem passant de pandèmia, que ara obrim, ara tanquem, ara 15 dies més, doncs a mi això em preocupa i somio amb droga. Somio amb cocaïna, somio amb alcohol, el veig més a la tele. I aquests dies, doncs, mira, he d'acceptar que estic més baixet i que les coses m'afecten més.
Deies que havies entrat el 5 de març de 2013, no?, en aquest centre, és a dir, fa 7 anys i mig, ara.
Sí.
Quant temps hi vas estar, aquí?
Mira, l'ingrés són 3 mesos que estàs ingressat. És un hospital, això és un hospital que està en el Muntanyà. És un ingrés, doncs, que comences a tindre els hàbits i et comencen a donar aquestes maneres per portar la teva nova vida. I a partir d'aquests 3 mesos et donen aquesta semialta, per dir-ho d'una manera, i depèn del pacient, doncs t'aconsellen a anar a un pis tutelat, o t'envien a casa, o t'envien a viure sol. A mi em van enviar doncs, a compartir pis amb altres companys, i vaig estar-hi quasi un any en aquest pis. O sigui, llavors vaig estar en aquell pis i llavors el 2014 ja torno a casa i començo a treballar 4 hores al dia al Sant Pau. I començo a treballar 4 hores al dia al Sant Pau i llavors ja m'incorporo doncs, a moments una altra vegada.
Déu-n'hi-do, aquells 15 dies no?, que pensava la mare no?, que de seguida
sí,
seria bueno, acabat, no?
Tots hi anaven per 15 dies,
sí, sí.
Jo també, Jo que sí, el que passa que jo vaig estar... Jo no vaig ser conscient que estava fent el que estava fent fins als 2 mesos i mig. Jo pensava que estava en una casa de salut. I així que als 2 mesos i mig em vaig veure el que estava fent. Suposo també amb els monos que tenies, no? I allà vaig començar a plorar. Jo em vaig passar 2 anys plorant, però sense parar. Tot, per tot plorava, tot em molestava, tot m'afectava. I hi ha gent que es manifesta amb la ràbia, hi ha gent que es manifesta doncs, callant, i hi ha gent que es manifesta doncs, plorant. I jo tot el dia plorava. O sigui, era bramava.
Entenc encara més, ara, després de tota aquesta conversa, no?, que això que em deies de l'emoció de veure aquest documental, que es diu Camí Lliure, no?, mm-hmm. i que es va estrenar al Festival de Sant Sebastià, que tu el vas poder veure amb el mòbil al costat de la teva mare, la història d'una família que tots coneixem, la història de la família de la Carme Ruscalleda i el Toni, la història del Sant Pau, d'aquest restaurant, d'aquest 3 estrelles, que va tancar fa 2 anys, però que ha marcat, evidentment, el que han sigut els últims anys de la cuina en aquest país, i la història del seu fill, del Raül Balam, que diu, jo també vull ser cuiner, i que tens un restaurant que té 2 estrelles a Barcelona, i la història en moments bons i en moments dolents. Tu sempre vas tenir clar que tu volies ser cuiner?
Mira, a mi la cuina, i mira, jo sóc una persona... Potser si no hagués tingut la família que he tingut, no hagués sigut cuiner, però la cuina sempre hagués estat present amb mi. És una cosa que m'agrada. He tingut la sort a la vida que m'ha anat tot trobant. O sigui, és una mica com un conte, no? Diu, tot m'ha anat vinguent d'una manera que jo vaig entrar a ser cuiner perquè em van castigar perquè jo no volia estudiar. Vaig dir, jo no vull estudiar més. Vale, doncs et ficarem a treballar, pensant-se que m'espantaria, sí. Que m'espantaria... i que llavors et diria, no, jo vull estudiar.
Quants ostres, pares no han fet el mateix, no? Doncs va, que es foti a treballar 12 hores al sí. dia i ja veurà el que és i tornarà a estudiar. Clar. Doncs mira, ja no ha estudiat més,
allò,
no?
Clar, a mi allò em va enganxar. I la vida m'ha anat conduint cap aquí. Sense allò escollir-ho, la cuina m'ha anat enganxant.
O sigui, evidentment, anat... amb molts avantatges per ser el fill de la Carme Ruscalleda, però
sí,
també...
Sí, sí.
Però també, amb això, déu-n'hi-do, ser el fill de la Carme...
Bueno, però mira, jo a Instagram em presento hijo de orgullo de hijo. O sigui, jo dic que... Perquè jo sóc fill de... I això no m'ho traurà ningú. Dic, és que és el que m'ha tocat. Tothom és fill de, eh? Tothom, eh? Tothom té un pare i una mare
sí.
al darrere de l'esquena. El que passa que la meva mare, doncs mira, és qui és. I sí, jo sé que m'ha portat moltes avantatges a la vida i també suposo que m'ha portat molts pals a la roda, però és que no ho contemplo ni com a bo ni com a dolent. Jo ho contemplo que és amb el que m'ha tocat les cartes que m'han tocat, o sigui, m'han tocat aquestes cartes, doncs, ara ja, abans de joveneta em molestava molt, ara ja jugo les cartes que em toquen. Ara em toquen aquestes, doncs jo ja les jugo. I mira, i sempre una... normalment les meves partides les guanyo, les meves, eh?
I una d'aquestes cartes és uns pares, d'aquells que... uns pares que no et regalen res. O sigui, tant el Toni com la Carme són dues persones estrictes, no? Diguem que no estan per hòsties, diguem-ho clar.
No, no, no.
I com reaccionen a tot això?
Buah, mira, la mare li va costar moltíssim. Jo me'n recordo que aquella primera teràpia familiar, clar, dic, a tu t'ingressen i fins al cap de 15 dies no veus els teus pares per primera vegada, no? I els vaig veure aquell divendres que van pujar amb una teràpia conjunta, no? Imagina't a la Carme Ruscalleda amb una teràpia amb 30 famílies, cadascú amb un malalt d'addicció, sigui un pare, sigui un fill, sigui un nebot, sentats, sigui un net, i clar, la mare duia una cara desencaixada. Jo me'n recordo que la mare va tenir una cara desencaixada des del 5 de març i aquell dia encara la seguia dur. I la vaig trigar un temps en veure-la, sí que pujava els diumenges, però pujava amb aquella curassa de mare. El pare jo crec que... el pare és més... És com... No sé si és més fort o més valent, però és més d'aquest d'anar a la primera línia. I el pare sí que pujava. El pare pujava, li costava molt entrar a teràpia, però pujava cada divendres, em pujava, estava amb mi, potser estava 10 minuts, llavors s'aixecava i deia, no, he de marxar, i abandonava la teràpia allà al mig. El que sí que, és clar, no en teníem res, i la Dolors, la meva terapeuta, esclar, deia, no, és que ara no pot treballar, és que ara ha de treballar 4 hores, és que ara ha de fer això, és que ara no pot anar aquí, és que ara no pot anar a sopar, no pot venir a una celebració familiar, no, en Raül ha de fer això, en Raül, esclar, jo vaig fer que tot el que em deien era allò, i la meva mare va quedar sense tenir vot, per dir-ho una manera, i jo crec que això costa molt, no? El que passa que el temps i els actes, veus com evoluciona aquell fill que era un bala perduda. I avui en dia, doncs, dius, ostres, ha valgut la pena tot aquest temps que hem passat. Però jo me'n recordo que quan vaig jo fer 5 anys, li vaig dir a la mare... Ai, mira,
5 anys vols dir el 2018, no?
Sí, li vaig dir a la mare. Ai, mira, pujaré a teràpia de família. I pujaré, mira, faig 5 anys i pujaré a teràpia de família i tot. M'acabava de fer el tatuatge i, no sé, els 5 anys... És una enfermedad que diuen que s'estabilitza de 3 a 5 anys, eh? Diu 3/5. I, és clar, dic que... I a vegades és... No, 2/5, i a vegades alguns són 2/5. I, doncs, com que feia 5 anys, i dic, ostres, és el moment que dius... que en teoria està estabilitzat això, i em feia il·lusió pujar en una teràpia de família. I la mare em va dir, t'acompanyaré. I vaig dir, m'acompanyaràs? I diu, sí, tinc moltes ganes de pujar-hi. I dic, vale. I vam pujar-hi, que jo li vaig dir a la Dolors, ostres, pujaré amb la mare. I diu, ostres, doncs jo vull ser-hi aquell dia, eh? La Dolors em deia. I va començar la teràpia amb la meva mare. I va dir, ostres, avui tenim una família, doncs, que porta el malalt porta 5 anys amb nosaltres i han pujat doncs, a la família i doncs, ens agradaria doncs, que la Carme doncs, comencés, que és la mare, comencés la teràpia. Va pujar jo i la mare, només. I la mare va dir, mira, sí, dic, mira, començaré i us explicaré el meu testimoni, però primer de tot, Dolors, deixa'm demanar-te perdó. Mira, ara m'estic emocionant i tot. Diu, deixa'm demanar-te perdó, no? I la Dolors diu, per què? Diu, perquè jo quan vaig venir aquí aquell març i vaig venir i tu em vas explicar tot el que era això i vaig veure la magnitud de la tragèdia, que jo vaig veure que no... Aquesta pel·lícula no anava amb mi, no? Que com havia acabat jo en un lloc, en un centre així, portant-hi un fill. I em vas ficar la mà aquí en l'espatlla per dir, va, Carmen, que tot passarà, jo te la vaig rebutjar, no?, de l'enfadament que duia. I avui en dia sí que és una cosa que és llarga, però és que mereix tant la pena a invertir aquest temps per tindre al final el que tens, perquè, clar, els meus pares van ingressar amb un noi que es deia Raül Balam, però avui en dia poden dir que tenen un fill que es diu en Raül Balam, no? Han recuperat un fill, que havia perdut, no? Que la droga m'havia allunyat de tot, m'havia allunyat dels pares, de la meva germana, de les meves nebodes, de les parelles, dels amics, de tot, no? Només tenia aquesta nòvia tan glamurosa que era la droga, no? I doncs veure els 5 anys, veure la teva mare, la Carme Ruscalleda, sentada en aquesta teràpia, demanant perdó a la terapeuta, dient que allò funcioni, que n'estava orgullós, estàs allò, t'omple el més gran.
Déu-n'hi-do, Raül. Jo només em sabria greu una cosa, que això, que explicar-ho, et pogués portar problemes laborals. Tu això ja has pensat, que el fet d'explicar-ho et pugui perjudicar?
Sí, mira, però mira, t'explicaré una cosa. A Estats Units, quan fan selecció de personal, a grans empreses, si ets addicte en recuperat, tens més punts que tots els altres. Perquè els addictes són més responsables, no diem mentides, diem la veritat, complim. Si ens diuen a les 10, nosaltres a menys 5 ja hi som. Si és una persona que la feina doncs és un valor afegit, no? Sí que sóc conscient que això em pot portar molts pals a les rodes al camí, molts pals a les rodes. Però, bueno, és una cosa que s'ha de pensar. És que si no començo o no es comença això a normalitzar-ho, que és una enfermetat i que no passa res, com pot ser un càncer, o com pot ser, jo a vegades penso moltes vegades amb el primer homosexual que va dir, jo sóc homosexual, hòstia, aquest home es devia tindre molts pals a les rodes.
Clar.
Però gràcies a aquest home, avui en dia, un nen o una nena, quan són adolescents i es senten que li agraden les persones del mateix sexe que ells ho diuen, no passa res. No em sento pioner, perquè segur que n'hi ha molts, molts altres de pioners, però jo crec que tinc el deure de fer-ho això. Que porta pals a les rodes, doncs, o que em porti problemes a la feina, potser sí, però em portaran altres victòries. I jo crec que prefereixo aquestes victòries.
Raül, acabem amb una cançó. Va, tria'm una cançó, la que vulguis. Si hi ha alguna, no ho sé, si hi ha una música que t'hagi acompanyat durant tot aquest temps, en fi, on vols que anem? A veure.
Oh, és que jo no soc molt de cançons, però és que ara la sabria dir, no et sabria dir el títol de la cançó, però jo sempre que corro, m'hi corro molt perquè em relaxa moltíssim. Jo sempre corro amb el Rèquiem de Mozart, sempre. Perquè el ritme que té, el Rèquiem que té, el ritme
que té,
t'ho juro, sempre l'escolto, de pe a pa, i és el que trigo jo en córrer, si dura 50 minuts, i són aquests 50 minuts que corro. I quan arribo a... Normalment corro fins a Calella, Pineda, Santa Susana, i llavors ja giro, no? Però quan arribo a Calella, entro en una cançó que comença amb Rex, que Rex és com rei, no? I em sento allà que jo... és com em sento el rei en aquell moment, no? Doncs jo, és que no me'n recordo com es diu el títol, però em acabaria, doncs, amb aquest, amb el Rex, Rex. Ara canto molt malament. Però jo sé, qualsevol del Rèquiem de Mozart a mi em fa, perquè el Rèquiem de Mozart no deixa de ser una missa de mort, o sigui, d'un enterro. Però jo dic, em sento que he fet un enterro molt gros i que és un naixement, no? Jo crec que és una missa per pujar al cel. I jo en aquell moment em sento, estic en un moment que pujo, que estic jo pujant al cel, no?
Corrent i levitant, doncs, al mateix temps, diguem, no?
Això. Doncs jo amb qualsevol peça del Rèquiem de Mozart, jo em sento totalment feliç.
Raül, t'agraeixo moltíssim la conversa, de debò.
A tu.
Una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Amb Albert Ong.